Però això era pel·lícula, eh? Això és pel·lícula, això...
Això és pel·lícula.
Home, l'àlbum Crit ha despertat més d'un i de dos nens petits.
Tu creus que sí?
Jo crec
això
que sí.
Era sexe en Nova York. El senyor Bolinches el ven a veure, diguem més cotilles que els... Això li han vingut a la consulta així?
Aviam, amb aquesta demanda específica no, però que és cert que les persones que tenen un esclat sexual orgàsmic que els fa cridar molt, si no poden expressar aquest crit, aleshores pot incidir negativament i fins i tot pot inhibir el reflex orgasme. O sigui que, evidentment, la sexualitat cada un l'ha d'expressar a la seva manera.
Ja.
I si tu t'has de reprimir amb l'expressió, pot ser que estiguis reprimint el gaudi i dificultant el gaudi.
Oh, Dios mío! Estoy, estoy comprometida. Además, yo no había, jamás, jamás había... ¡Oh! ¡Oh! ¡Ay! ¡Oh! 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 ¡Dulce misterio de la vida! ¡Al fin te he encontrado!
¿Qué es eso? És l'Elisabet?
Sí, del jove Frankenstein.
Aquesta senyora figura que està...
Cantat.
Ah, és cantat?
Sí,
sí, és molt bo, no me'n recordava.
Jo t'hi veig còpula.
Per favor.
Què passa, per favor?
Ai, 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 que se va carregar. Ho diu perquè tens bona veu.
Això el tap i tot això, això, això.
Però jo aquesta no tinc una mica de tenor o de baríton.
Però, Copolo, què et sembla si escoltem un gemec ben clàssic?
Aquest...
Aquest el domina, el Tàpies.
No puedo.
Això és clàssic?
Sí. Sobretot el no puedo.
Això es podia sentir en el documental Falso Orgasmo, una reflexió sobre els clichés respecte al sexe i al gènere. I aquest concurs molt divertit de falsos orgasmes en un bar. I és que diuen els experts que per poder fingir, com més soroll, millor.
Cridar o no cridar al llit. Per què sí, per què no, de què depèn. Us agrada fer soroll? Els crits us animen o més aviat us desanimen? Teniu uns veïns que no us deixen descansar amb tant de gemec? A la Berta Martínez, la nostra estudiant en pràctica, ja sabeu que va per aquests mons fent aquestes preguntes. Li han dit això?
La meva parella no acostuma a cridar gaire al llit, però si hem tingut un mal dia tots dos i ens trobem amb les ganes de desfogar-nos, doncs llavors algun dia fa alguna excepció. Jo no sóc de cridar, no crido, sóc bastant tranquil en aquest aspecte.
Ui. Hi havia més gent, que li va dir més coses, però ara estan tots...
Parece que está leyendo periódicos.
Espera.
Yo creo que por vergüenza. No sé si a los vecinos que lo escuchen o a mí, pero no chilla nunca. No es que parece que no haga nada.
Ja. En fi, van dient-ho així com si diguéssim de mica en mica. A veure, Bolinches, què ens diu el psicòleg? Diu que aquelles persones que són de natural, que són cridaneres, o són com persones més obertes, extrovertides...
És més fàcil que l'esclat sexual pugui ser més expressiu.
Jo això, doctor Bolinches, no hi estic gaire d'acord.
Ah, però no sabia que tenies un màster.
Escolta, perdona.
No.
Sílvia, és una mica descarada avui, la Marta.
Sí, no, darrerament, a veure, Marta.
Però trobeu realment que les persones més extrovertides són les que criden més? Sí? Vostè hi entén, eh?
És una de les variables.
Jo parlo de la vida.
Aviam. Podríem dir que...
De la vida
d'experiència personal, diríem, eh?
Sí, l'esclat orgàsmic, d'alguna manera, tindria interacció en tres variables.
Primera variable.
L'expressivitat de la persona.
Persona correcte. Expressiva,
segon,
persona que crida al llit?
És una de les variables implicades, junt amb les altres dues.
Que són?
Però pots expressar molt sense fer soroll,
intensitat de l'esclat orgàsmic.
Expressivitat. Intensitat del moment.
Això.
Ara, tercera variable.
Sí.
El, estat tensional del subjecte. Fixa't que ha dit aquest home, diu, normalment no cridem, però si alguna vegada...
Estem més nerviosos, hem tingut un mal dia...
Si de tota manera, Marta i Sílvia...
Crides una... més, si tens més tensió.
Digue'm.
Sí, sí, sí.
Pere.
Sí.
I Jaume, tot el que us dic
sí.
és pura teoria.
Jo ja tinc una mica de raó.
Per una raó, perquè jo, particularment a les dones,
sí.
mai els he fet cridar al llit. Més bé els hi faig riure.
Això està molt bé. Doctor Bolinches, això està molt bé. Sí,
no sé com ens ho hem d'agafar.
Una d'acceptar les coses.
Sí, ja. Expressivitat, intencionat i grau d'atenció.
És important el moment, el lloc, la temperatura, la humitat.
La humitat ambient.
També. Per exemple, on si et costa respirar tens més... Sí. O és un lloc que és calorós, si estàs mig ofegat, tens més necessitat d'expressar, no? De comunicar verbalment. Si la teva parella... t'ha incitat a tenir una relació, diguem-ne, amb una certa espontaneïtat, en un moment que no has parat, també és més fàcil que comuniquis verbalment.
Aquí treus una altra quarta variable, que seria la sinergia sexual. Allò que et pot provocar una persona i no t'ho provoca una altra. I, per tant, tu podries cridar amb un home i no cridar amb un altre home.
Però criden més els homes o les dones?
Normalment criden més les dones quan... tenen dificultat orgàsmica i tenen un gran esclat orgàsmic. I criden als homes, que són més expressius, quan tenen uns orgasmes d'aquells que primer han intentat retenir l'orgasme i per afavorir, per exemple, hi ha molts homes que si tenen bon control orgàsmic, aleshores intenten no tenir els orgasmes fins que l'ha tingut la dona. Si això els genera una retenció tensional, pot ser que aleshores l'esclat orgàsmic pugui ser més fort. També torno a parlar de teoria, perquè, clar, jo no tinc control d'orgasme.
Jo afegiria una sisena variable,
Això és fort.
En la meva curta experiència, he pogut comprovar que les dones que criden per natural amb la vida quotidiana també tenen una certa tendència a cridar en el llit.
Però no? La variable que deia és el temperamental.
Són temperaments.
La variable introversió-extroversió.
Més que expressivitat, jo diria de caràcter.
Exacte,
no?
Jo trobo que és més una qüestió de caràcter que de ser. Mira, perquè tu pots expressar de moltes maneres sense necessitat de metre so, per dir-ho d'alguna manera.
En l'àmbit de la intentar explicar el comportament, hi ha un principi de psicologia bàsica que diu...
Què és?
Que tota conducta està multideterminada.
Multideterminada.
Per tant, qualsevol intent explicatiu ha de ser multifactorial.
O sigui,
sempre accepta les situacions d'estímul-resposta.
Moltes variables.
Però aquí no hi ha a vegades un punt d'exhibicionisme?
Una altra variable que pot estar implicada. Mira si em trobem. A més de les tres bàsiques ja anem a afegir dues derivades.
Jo crec que també hi entra una que és decisiva, senyors.
Quina, senyor Tàpies?
Per mi és el fingiment, o sigui...
El fingiment.
Fingir. És a dir, que
es crida més quan es
crida, però es crida perquè no és cert.
El Pere treu un tema importantíssim. Cada vegada el fingiment orgàsmic és més freqüent.
I per què? Això sí que li venen a dir la consulta.
Tant amb dones i darrerament també amb homes.
Amb homes també? I per què fingeixen, podent no fingir?
És molt senzill. La dona fingeix per dues raons bàsiques. Una, perquè vol acabar amb el coit i pel que sigui no ha arribat a l'orgasme. I aleshores... i la parella fa el que es diu a premi orgàsmic. Insisteix, no arribes, i això encara és un dificultador orgàsmic.
Clar, perquè com més d'un no arribes, menys arribes.
Això posa nerviós.
Té una efecte paradoxal.
Amb el fingiment orgàsmic acaben amb la situació.
Sí.
I l'altra variable és per fer sentir competent a la parella.
Sí. Això és perquè estigui content.
Sí, perquè que vegi que si l'home... té necessitat d'autoafirmar-se amb la seva competència sexual, aleshores aquest home vol que la seva dona gaudeixi. I la dona, si pel que sigui no pot arribar a l'orgasme, o no té prou gana, o ja n'ha tingut prou, pot fingir l'orgasme.
I tornant una mica a la finalitat d'aquesta exhibicionista que deien a Coppolo, l'exhibició és pels veïns, suposo, no?
No, per la parella.
Era perquè els veïns diguin,
això s'obre les finestres.
De vegades també, pels
veïns també.
També pels veïns, però això ja deia, faig broma, però n'hi ha cobren les finestres perquè els veïns ho sentin,
Això és el que t'estic dient.
I perquè ho vegin.
També
els excita, sí.
Sí, però escolteu una cosa, aquests crits que a vegades el veïnat se n'assabenta, tenen a vegades conseqüències fatídiques.
Què passa llavors, Pere?
Home, que podem acabar els jutjats.
El jutjat? Hem vist alguns casos, que ens han arribat també malament.
Comencem, per exemple, a l'Ajuntament. Anem a l'Ajuntament. No arribem al jutjat. Anem a l'Ajuntament i fem una queixa i ens queixem de que hi ha uns veïns que cada dia a les 4 de la tarda, a les 8 de la nit, poden uns crits que semblen una òpera.
Ara entrarem en un espai informatiu. Tenim una sintonia informativa, espera't, Albert. Això li posarem to de butlletí de les 12.
Això és enveja,
Això és enveja.
Això pot ser enveja, però clar, hi ha gent que no està d'acord.
Hi ha gent que no està d'acord. Per exemple, això ha passat. Un ciutadà italià de 42 anys,
resident a la població de Vigo d'Arzere, al nord del país, l'han condemnat a 6 mesos de presó perquè feia soroll mentre feia l'amor. Segons informa el web de Local, els veïns el van denunciar perquè, literalment, es van sentir assetjats durant mesos per llargues sessions de sexe disbauxat. M'encanta. A la denúncia deien també que els seus gemecs atemptaven contra la pau del consorci i la decència de l'edifici.
I més coses. Tu que fas aquests estudis de Chicago, hem vist que un estudi científic de la Universitat de Leeds revela que en un 92% de dones se sent més excitada quan emet sons durant l'activitat sexual. I tal com deia ara el senyor Bolinges, un 87% confessaven que fan servir aquest mètode per provocar més plaer.
Els homes també asseguraven que els és més fàcil arribar a l'orgasme si la parella sospira i gemega. Els investigadors conclouen que les dones es poden sentir pressionades per fer més soroll, per demostrar que s'ho estan passant bé. El que ens deia el doctor
Perquè,
Berlinges...
a més, el plaer és sinèrgic. Si tu veus que la teva parella gaudeix, t'està ajudant al teu gaudi.
Això és una sexualitat.
I atenció, atenció al que diuen. I afirmen que hi ha gent que crida com si assistís a un concert i d'altres que no fan gaire bé soroll.
Deu ser un concert de rock.
Que no s'ho estiguin passant igual de bé.
Clar.
Una pregunta només, doctor.
Digues.
És xisclet? És xiscle, és tarxanès, de tarxan, o a vegades diuen paraules, també.
És que tot això de les paraules...
Aquesta és una altra variable. Això és el que se'n diu les coprolàlies. Són paraules gruixudes...
Apunta-te-la, aquesta.
Que dins del joc sexual tenen una doble funcionalitat.
Perdona'm, aquesta paraula, si vas dient, mentre estàs... Coprolàlia.
La paraula gruixuda. No, la més habitual és... Es pot dir que aquesta hora no. Una paraula que comença amb P i acaba amb A. I té quatre lletres. Aquesta és la coprolàlia.
Una cosa més lletja.
Més freqüent que poma. Exactament. Que la majoria de parelles, dins de jocs de dominància submissió, es presen en creu coprolàlica i que fa que la dona, en aquell moment, es senti sobreexcitada. És més... Hi ha coprolàlies que tenen una funció llevadora de l'orgasme. Vol dir que la persona, sense dir aquella paraulota... Una coprolàlia és una paraula gruixuda que té un alt component d'excitació sexual o d'expressió de gaudi. Després hi ha l'altra variant, que és el relat coprolàlic. O sigui que aleshores no és una paraula, sinó coses gruixudes que es diuen una a l'altra. Jo et faria això, et faré això, ara t'estic fent això, demà et faré l'altre.
Això entenc, això sí que ho entenc.
A veure, nosaltres... tens una comparativa, tu que ets biòleg, amb els animals, Volem dir als oients que ens ho expliquin. Han comprovat això dels crits, si no els exciten, no els exciten, els empipen, etc. Els veïns de dalt, el senyor de sota, el senyor de sobre, etc.
I nosaltres els premiarem, o no? Premiarem un àpat per dues persones a l'Itxasso de l'Eli, el carrer Còrsega 232, on s'ha de menjar una mica...
El xuletón, diu que té un xuletón.
Una mitjana fantàstica. Devia cridar molt, aquella mitjana, abans de convertir-se en mitjana.
9-3-2-0-1-74-74. Què ens volies explicar, Grau?
En el món animal, que és un món molt ampli, el natural no és pas cridar.
No.
El natural és dues coses que nosaltres, diguem-ne, van en contra de la tendència, diguem-ne, de la societat humana de les últimes temporades, que és anar ràpid i no fer soroll. Perquè la pobra bestiola que està en el fet, fent el fet, es posa en una situació de vulnerabilitat. I aleshores, quan menys soroll faci, i més ràpid vagi, millor. I això ho vam comentar un altre dia.